Al matí, amb Mireia Sanz.
La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya ha escollit el sabadellenc Pablo Cano per dirigir l'entitat a la comarca. L'associació treballa amb la voluntat de potenciar una escola pública de qualitat integradora i democràtica. I precisament avui volem conversar amb el nou president de la FAPAC al Vallès Occidental, en Pablo Cano. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies.
Aquest cap de setmana, com dèiem, has assumit la presidència de la FAPAC al Vallès Occidental. Què t'ha motivat a assumir aquest càrrec?
Bueno, la veritat és que nosaltres teníem un president que era molt bo, però per motius personals no pot desenvolupar la tasca que representa ser president, i llavors em van demanar a mi si el podia substituir, i jo estava encantat de poder fer aquesta feina.
Uh-huh. Quines responsabilitats tenies fins ara dins de l'entitat?
Era vocal, o sigui, participava, sobretot és que jo estic començant, diguem, no?, perquè la meva filla és petita encara, i només porto un anyet participant a la FAPAC.
Uh-huh. Per tant, has passat de començar, diguéssim, a ja assumir aquesta responsabilitat, entenc que acompanyat d'alguna junta que t'ajudi a fer tota aquesta feina, no?
Sí, exacte. Nosaltres, a veure, jo soc politòleg, no? I a la meva carrera sempre diuen que un polític no ha de ser tan bo com la gent que té darrere. I jo vinc aquí a aprendre, però sobretot tinc darrere un equip de gent molt preparada, que tot el assessorament que pugui necessitar o sempre sé que ho tinga una trucada.
Mm-hmm. Per tant, t'has envoltat bé de gent, doncs, que té aquesta experiència que, com deies tu ara, et falta, no? Perquè deies ara que sí que tens contacte amb el món de l'AMPA. De fet, recordo que a Ràdio Sabadell podíem conversar amb tu l'any passat, quan hi havia tota aquella polèmica al voltant de l'estat climàtic d'algunes escoles de Bressol de Sabadell, per exemple, l'escola Bressol de la Creu Alta. Entenc que et mantens en aquest àmbit, sobretot en l'àmbit de les escoles Bressol.
Exacte, bueno, com a mínim fins aquest any, perquè la meva filla ja acaba l'escola de sol i començarem ja el nou cicle de P3 que va endavant. Però tot i així, la meva voluntat és també molt impulsar l'escola Bressol, que està una mica més amagada sempre.
Quins són els objectius que et marques al capdavant de l'entitat?
Bueno, jo sobretot és... la nostra voluntat és visibilitzar les retallades que ha patit l'escola pública en aquests anys, amb la idea aquesta maravillosa que hem tingut de la crisi. Ha sigut l'excusa per poder retallar, mentre que altres àmbits com la concertada han continuat no només mantenint el suport econòmic del govern, sinó que fins i tot l'han augmentat. I nosaltres, clar, com has dit ben bé a l'entrada, reivindiquem una escola pública de qualitat i equitativa, i per aconseguir aquesta qualitat també necessita uns fons i uns recursos que se li estan prenent constantment a l'escola pública.
Uh-huh. Per tant, he d'entendre pel que m'explicaves abans a nivell, doncs, de la manera com arribes a aquest càrrec i a la persona a la que substitueixes, que tens la intenció de seguir en un àmbit més continuista, no?, respecte a la feina que s'havia fet fins ara.
Sí, exacte. Jo no poso els punts, no?, que tractarem, sinó que això es consensua sempre a la junta i a partir d'allà ho treballem. Per exemple, en aquest sentit, aquest dissabte, quan van tenir l'assemblea, doncs, la van fer a Terrassa, a l'escola Agustí Baltrà, i és una escola que té és una escola d'alta complexitat, amb un grau molt alt de segregació. Llavors, un dels punts que van fer fins i tot una ponència per la doctora Sheila González de la UAB va ser pel tema de la segregació a nivell sociològic.
Uh-huh. De fet, en el teu discurs aquest, pel que hem llegit pels mitjans de comunicació, parlaves de la importància de reivindicar una escola pública. La reivindicació d'una escola pública ha de passar només per les comunitats educatives o la ciutadania, tots, encara que no formem part de la comunitat educativa en un moment concret de la nostra vida? Creus que també tenim l'obligació d'ajudar-vos a reivindicar una escola pública de qualitat?
En aquests moments, igual que la sanitat o qualsevol altre àmbit públic, s'ha de reivindicar a nivell transversal completament de la societat. Estem parlant d'una situació que... una societat que va millor sempre que l'educació vagi millor. Perquè quan eduquem els nostres fills, els donem l'oportunitat de tenir un futur millor del que nosaltres... Bueno, jo soc una persona relativament jove, no? Jo he pogut estudiar, però els meus pares no han tingut aquesta oportunitat. I jo crec que el que s'ha de reivindicar des de la FAPAC és que la qualitat de l'escola permeteix als nostres fills formar-se com a persones i formar-se com a estudiants, també.
I a dia d'avui aquesta qualitat de l'escola està garantida a Catalunya?
Sí, el que hem de tenir en compte és que tenim, com a la sanitat, uns professionals increïbles. Els nostres mestres són una passada. L'únic que els mestres moltes vegades han de suplir la falta de recursos amb imaginació, però arriba un moment que la imaginació no arriba més. I les AMPAs, per exemple, també estan suplint el que no arriba. L'administració deixa de donar recursos i l'AMPA de pagar recursos per l'escola perquè l'administració no ho fa, i això és el que hem d'evitar. Hem de fer que l'administració pagui la seva part, que és molt important, que l'AMPA pagui la seva i que els mestres tinguin els recursos per poder donar l'educació de qualitat que busquem pels nostres fills.
Uh-huh. Per tant, alhora també reivindicar la feina que fan els professionals de l'àmbit educatiu, no?
Això per suposat. Tenim uns professionals que són per posar-los un monument.
Uh-huh. Parlaves ara del concepte de la segregació i et preguntava jo per aquesta qualitat de l'escola, perquè suposo que coneixes que Sabadell s'ha posat en marxa una campanya des de l'Ajuntament que es diu Estima l'escola del teu barri. Què us sembla aquesta proposta?
Bueno, no en tenia gaire coneixement, però primer de tot, que després d'aquesta trucada t'asseguro que em posaré a mirar-m'ho, però el que hem de tenir en compte i el que vam parlar aquesta setmana, aquest cap de setmana a l'Assemblea, era que el tema de la segregació moltes vegades venia posat que hi havia molta gent que fugia del barri. Llavors, nosaltres reivindiquem sempre l'escola de proximitat, l'escola que tenim al costat de casa nostra. I aquesta és l'escola que ha de ser de qualitat. Si potser vivim a un barri que nosaltres tenim preocupacions i considerem que no és adient que el nostre fill vagi a l'escola i el portem fora, doncs l'únic que estem fent és fomentar aquesta segregació que hauríem d'evitar, precisament. Llavors, jo crec que una campanya que sigui potenciar l'escola de proximitat i de barri, crec que és ideal.
Uh-huh. Clar, en aquesta campanya el que es vol és visualitzar l'escola com a punt d'unió d'un barri, no? Els nens que van a l'escola conjuntament juguen conjuntament a la plaça del barri, fan activitats conjuntament al barri, per tant creen aquest barri com a eina de cohesió social i també com a eina d'escala social, fins i tot a través d'aquesta escola del barri. És el que ens explicava fa unes setmanes en aquest estudi el tinent d'alcalde d'Educació, Joan Berlanga. Creieu que l'escola ha de tenir aquest paper, ha de fer aquesta funció de cohesionador de barris?
Sí, la veritat és que crec que millor no ho podries descriure. La paraula per paraula subscric el que has dit, perquè realment és això, l'escola de barri ha de ser una escola que ens cohesioni com a ciutadans des del primer moment. És el que has dit, si els nostres fills juguen amb els seus veïns, ens permet fer això, fer una xarxa veïnal que teníem, que potser era més comú abans i que s'ha anat perdent amb el temps.
Clar, però això sovint hi ha qui diu que cohesiona o xoca directament amb la capacitat dels pares d'escollir quin és el futur dels seus fills o d'escollir l'escola per als seus fills. Com ho veieu en aquest cas?
Bueno, nosaltres quan valorem l'educació a nivell de qualitat pensem que qualsevol escola pública, qualsevol escola, sigui del barri que sigui, hauria de ser capaç de donar aquesta qualitat. Llavors, el tema de la segregació també pot venir en part una mica del fet del tema d'escollir. A vegades crec que els pares estem tan preocupats per un futur dels nostres fills que no ens preocupem tant de com viuen ells la vida. Nosaltres creiem que si potenciem les escoles que tenen problemes d'alta complexitat i potenciem les escoles de barri, també evitarem aquesta segregació. Si els pares, per exemple, d'aquí, de Sabadell, porten els seus fills fora del barri per un tema de que al seu barri consideren que hi ha molta immigració, per exemple, l'únic que estem fent és potenciar el fet de que cada cop hi hagi una concentració més gran d'immigrants, estem semi-gratificant una escola. En canvi, si nosaltres portem els nostres fills al barri, la segregació disminueix, perquè l'únic que estem fent és repartir més correctament als nens. En el sentit, vull dir que el tema és que poden haver-hi dos tipus d'escoles segregades. Poden haver escoles segregades amb, per exemple, una alta quantitat de nouvinguts, però també pot haver-hi escoles segregades que tinguin molt poca quantitat de nouvinguts. És una part de la nostra societat, és una part amb la que convivem, perquè són persones i són nens, iguals que els nostres fills, i tenen el mateix dret que nosaltres a tenir una educació de qualitat, perquè formen part del nostre país. I per aquest motiu, aquesta segregació, a vegades fins i tot inconscient, l'únic que aconseguim és que hi hagi escoles que es puguin veure perjudicades, a vegades molt més de paraula, volem dir, de tenir una fama que potser no en tenen, perquè, ja dic, les nostres professionals són increïbles i les escoles poden ser d'alta complexitat, però tenim uns mestres que treballen per evitar-ho. I el que ha de fer també a nosaltres com a pares és intentar evitar segregar nosaltres els nostres fills dintre de l'escola.
Mm-hmm. Però sí que sembla comprensible que els pares, si tenen aquesta capacitat d'elecció, busquin el millor pels seus fills.
Sí, però jo continuo defensant que la millor opció sempre serà anar a l'escola pública.
Mm-hmm.
I llavors, quan l'escola pública retomi el paper que sempre ha hagut de tenir i deixi de patir aquestes retallades que he dit al principi que patíem, quan comencem a donar els recursos que s'estan anant a altres escoles que són de caire, que no són laiques o són, bueno, que són concertades no laiques, com ben coneixem, no?
Mm-hmm.
Potser si aquests recursos passessin a la pública, diguem, otro gallo cantaria.
Uh-huh. De fet, la FAPAC ha denunciat el tancament de línies públiques en les últimes setmanes i una d'elles ens afecta directament a la ciutat de Sabadell, és la de l'escola Virolet del grup de P3.
Sí.
Clar, Educació diu que hi ha menys nens i, per tant, tanca línies. Per què la FAPAC no està d'acord amb aquesta determinació?
Perquè nosaltres pensem que si que no té sentit que a la pública es tanquin línies preventivament abans de les inscripcions i, en canvi, a la concertada es tanquin línies posterior a la inscripció. O sigui, a la concertada primer s'esperen a veure si hi ha nens abans de tancar una línia. En canvi, a la pública t'estan dient de base que no hi ha nens suficients per omplir aquest curs. En canvi, nosaltres pensem que de primera opció la gent sempre té tendència a escollir la pública i només escollir la concertada quan no queda més remei. És a dir, quan no entra al curs i es ve obligat, perquè no entra a segones i terceres i quartes opcions, a anar-se a una concertada.
El que passa que ens expliquen que últimament passen molt pocs casos de pares que no puguin portar els fills a l'escola que vulguin.
Bueno, això és una visió d'ells. Nosaltres també, des de la FAPAC, també s'ha reivindicat la baixada de ràtios. Estem comprovant, perquè ha sortit la notícia també, de que molts mestres denuncien que les ràtios no es compleixen. Hi ha un 66% de classes que sobrepassen la ràtio de 25 alumnes. Des de la FAPAC diem que si els nens no arribessin a 25, mentre que hi ha classes que sobrepassen a 25, hi ha unes altres, perquè nosaltres reivindiquem que si no hi ha suficient, que el que volem és unes ràtios de 20 nens per classe, perquè això millora la qualitat de les classes. Estem trobant-nos que hi ha escoles concertades que tenen menys de 20 nens per classe i no han tancat la línia.
Per tant, l'aposta seria no tanquem escoles, sinó repartim els nens per tal de que les escoles on hi hagi més pressió demogràfica i per tant hi hagi més nens, es pugui baixar aquestes ràtios. Però llavors podria passar que algun nen no pogués anar a escola al seu barri.
Això podria passar, però jo no dic exactament això. Jo vull dir que hi ha llocs que potser se podrien haver obert una nova línia, diguem, no? En el grup i baixar la ràtio en comptes de tenir 27 nens, perquè també hem de tenir en compte que el que passa amb l'escola pública és que sempre té una reserva de places per nens nouvinguts i llavors això pot fer arribar a pujar la ràtio. Estem parlant de que si el màxim és 25, estem trobant de classes de 27 i 28 alumnes, doncs potser el que es podria fer és posar una nova línia i baixar la ràtio a 20 nens. Si tenia en compte de dues línies de 20 nens, de 27 nens, pots tenir tres línies de 20 nens cadascuna.
Clar, també sorprenia aquesta notícia quan estem reivindicant doncs, la construcció de l'escola Virolet i de l'Institut Can Llong, que com bé sabem són centres que estan funcionant però amb barracons, per tant de manera provisional. Pot afectar d'alguna manera la construcció de l'escola si el Departament d'Ensenyament va retirant línies?
Ara això mateix, això no t'ho puc contestar perquè realment no ho sé. Ho hauria de preguntar.
Una altra de les coses que s'ha parlat aquests dies a Sabadell ha estat al voltant de la formació professional, perquè se'ns explicava que es posarà en marxa un nou institut a Sabadell, l'Institut de Can Uriac, ubicat doncs, en aquest barri de Can Uriac, que haurà de permetre en un futur, quan baixi la pressió de nens de secundària, que en aquests moments és molt alta, a potenciar la formació professional. Per la FAPAC és important també potenciar el camí de l'educació postobligatòria cap a aquesta formació professional que obre noves vies i noves possibilitats en el món laboral?
Jo crec que l'educació ha d'estar dirigit a formar ciutadans a tots els nivells. no estic en contra de la formació professional, jo vaig estudiar una carrera, però conec molta gent que va fer formació professional i crec que és molt lloable enfocar-te cap a la feina. O sigui, en un principi, jo s'ho dic a nivell personal, perquè no, realment no sé ben bé la visió que té la FAPAC, però jo crec que en un principi no és negatiu fer formació professional.
Per tant, aquesta aposta per la formació professional que es vol fer, com dèiem, en un futur a la ciutat de Sabadell. Al principi, quan parlàvem a la conversa, et recordava una mica la reivindicació que fèieu l'any passat des de l'Escola Bressol de la Creu Alta, i és un altre dels temes en què sovint els pares, les AMPAs, ho hem vist en les últimes setmanes, grups de pares arreglen patis d'escoles, com per exemple l'Escola Nostra Llar de Sabadell, l'Escola Bressol també en un altre punt de la ciutat, els pares assumint aquesta responsabilitat que sovint no els pertoca, vaja, que no els pertoca. En quin estat de salut diries que estan les instal·lacions escolars de Sabadell?
Bueno, és que tenim edificis que estan molt vells i tenim edificis que són molt més nous, com el cas de l'Escola Bressol de la Creu Alta, que a l'hora de fer la construcció no van afinar gaire bé. I per això tenim aquest problema de calor. El que sí que ens hem donat compte, encara que tenim les nostres queixes a nivell d'AMPA, amb l'Ajuntament, és que sí que està movent-se per canviar aquesta situació, com a mínim a la nostra escola. Crec que hi ha un dèficit en moltes escoles a nivell estructural que s'haurien de... que estaven dient. El problema és que ens trobem AMPAs que el que la direcció, no només a Sabadell, sinó refereixo a nivell de Catalunya, que la direcció els diu que no tenen recursos i els hi passen directament una llista de coses a la que l'AMPA podria posar diners per arreglar. I crec que, evidentment, aquesta no és la funció d'un AMPA. La funció d'un AMPA és vetllar perquè el funcionament de l'escola sigui l'adient perquè els nostres fills puguin educar-se correctament.
Clar, i això fins i tot també genera segregació, no? Perquè hi ha AMPAs amb molta més capacitat adquisitiva perquè estan en unes zones determinades de la ciutat, que AMPAs d'altres zones de la ciutat que tenen més problemes adquisitius perquè les famílies no poden assumir grans quotes. Per tant, també separes una mica la qualitat d'una escola o l'altra si són les AMPAs les que han d'assumir determinades coses.
En part sí, però per això tenim l'administració pública. I això és el que reclamem des de la FAPAC. Hi ha escoles que potser tenen una problemàtica superior, ja sigui per nivell de barri o per nivell d'estructura, i que els pares no puguin pagar, i per això està l'administració pública, per suplir aquestes carències, que és la seva obligació, no la nostra. Llavors, encara que tinguem pares que no puguin pagar-ho, el que hem de fer des de la FAPAC és exigir a l'administració que posi els recursos que li deu a l'escola pública.
Pablo Cano, nou president de la FAPAC al Vallès Occidental, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
A vosaltres, bon dia, gràcies.
Que vagi molt bé el dia.
Igualment.